Sabadell és terra de bons escriptors i escriptores. Des de Joan Oliver fins als més recents Roc Casagran o Marta Oriol són molts els sabadellencs que han publicat i que, a més, han obtingut reconeixement. Ara sumem un nou escriptor en aquesta categoria, l'Ernest Prunera, qui ha rebut el Premi Néstor Luján de novel·la històrica pel llibre Quan s'allunyi la tempesta. I, a més, tenim el plaer de tenir-lo a l'estudi. Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé. Aviam, parla'ns d'aquest llibre. En quin moment decideixes posar-te a escriure? Perquè tu ets periodista de
professió. Jo soc periodista, sí, sí. Soc periodista de formació. No sóc historiador, però sóc molt aficionat a la història. Llegeixo constantment llibres d'història, revistes d'història, m'interessa molt la història, tot i que sóc periodista, que no sóc historiador, o sigui, no faig cròniques històriques, totalment. Jo sempre he desenvolupat la meva tasca periodística en l'àmbit local. Però tot això va començar un bon dia que, llegint història, doncs se'm va ocórrer aprofundir en la figura de Guifré el Pilós. Més enllà d'aquesta figura mítica del pare de la pàtria catalana, jo volia saber què hi havia darrere d'aquesta figura mítica i una mica així amb una àurea molt nacionalista i tal, no? Vaig començar a investigar, vaig començar a llegir i em vaig adonar que no hi havia res, perquè és un personatge tan llunyà i amb unes fonts tan escasses i tan esparses que la realitat històrica del Guifré el Pilós jo crec que mai l'arribarem a conèixer, no? Però havia llegit tant i tenia tanta informació que vaig pensar, bueno, què em faràs ara d'això, no? És una llàstima que has passat tantes hores llegint i tantes hores investigant que això quedi en un no-res, no? I vaig decidir escriure una novel·la basant-me en un llibre guia que em va servir molt, que és els primers comptes catalans de l'historiador Ramon d'Abadal, on ell dona una teoria molt personal d'on podia provenir Guifré el Pilós, perquè fins al dia d'avui hi ha historiadors que no estarien d'acord en que Guifré el Pilós fos fill del comte Sunifred d'Urgell, que és el que jo retrato en la novel·la, sinó que podrien haver-hi altres pares, no? Doncs jo, basant-me en aquest llibre i en altres documents, en altres fonts que havia trobat, vaig decidir construir una novel·la. Una novel·la en què comença amb Guifré el Pilós quan és un nen, perquè la meva intenció era fer una biografia de Guifré el Pilós. Llavors vaig començar a escriure aquesta novel·la per no fer protagonista un nen, que en aquell moment a Guifré el Pilós li vaig voler ajuntar un personatge fictici, un tutor, que és el Marwan, que és un noi musulmà, que és capturat per les tropes de Sunifred i convertit en tutor del petit Guifré. A mesura que anava fent el llibre, a mesura que anava, que la novel·la es anava desenvolupant, el personatge de Marwan em va créixer molt, va agafar un protagonista. Bueno, això suposo que alguns escriptors també els passa, no? Que van escrivint, sí, sí. I hi ha personatges que van creixent perquè sí, perquè de manera
perquè
natural, no?
És més natural.
Exacte. I és el que em va passar amb Marwan, que és realment el veritable protagonista de Quan s'allunyi la tempesta. I Guifré, el Guifré petit, el Guifré nen, doncs està al seu costat i té un cert protagonista en la novel·la, també té un paper important, però no tant com Marwan.
Parla'ns d'aquest Marwan, perquè és musulmà i homosexual.
És musulmà i homosexual.
Complicat.
Sí, sí, sí. Una de les intencions del llibre era mostrar la diversitat, no? que hi podia haver, perquè en el passat també existia gent homosexual. I en les novel·les històriques que jo havia llegit això no existia, no?
Els homes
no hi ha representació. Els homes són homes i les dones són dones. I a més, quan parles de novel·la històrica, l'edat mitjana, les dones sempre estan en un segon pla respecte als homes. I jo volia mostrar una novel·la històrica moderna, amb moltes cometes. Faig així que no es veu la ràdio, són cometes,
ja,
no?
I
volia mostrar un personatge homosexual, però que aquesta homosexualitat no és rellevant en la novel·la. És un afegit de la novel·la. O sigui, no té cap mena de rellevància en la novel·la. Aquest personatge és homosexual, té una relació homosexual en la novel·la, però no té cap mena de transcendència. Podria no ser homosexual, però ho és. I, per altra banda, m'interessava també molt crear personatges femenins forts, personatges femenins que no estiguéssim subjugats al domini masculí i per tant que poguessin tenir les seves capacitats de decisió i a més ser claus en la novel·la en fets. I això és el que he intentat, per una banda crear personatges femenins forts, independents, el que avui diríem empoderats, i llavors per una altra banda visibilitzar aquesta normalitat de l'homosexualitat que podria existir avui i podria existir doncs, al segle IX en els comtats catalans.
Estàs content amb com ha quedat?
Estic supersatisfet. 100%. Sí, sí. Pensa que és una feina de 5 anys. Des de que vaig començar a investigar amb aquesta història de veure qui era Guifré, fins que m'hi vaig posar i l'últim punt, han estat moltes hores, molt repàs, que fins i tot un cop ja tenia el llibre acabat, la meva parella em deia, una altra vegada te l'estàs mirant, però deixa'l ja està. Diu, no, que encara ets a anar polint, no?
Sempre hi ha cosetes.
Però estic molt content, A més a més, el feedback que de moment el llibre fa, no sé, 3 setmanes que està al mercat.
Principis de juny.
El 3 de juny es va presentar, però el feedback que tinc de la gent que s'ha llegit doncs, és positiu. I estic molt content. La veritat és que ara estic en un núvol, en un somni.
Un núvol que va venir acompanyat d'aquest premi. Com reacciones tu quan et diuen, no, mira, que has guanyat el premi?
Pues felicitat màxima, perquè sí, a veure, jo em considero... La meva parella també em renya amb això, no? Quan dic que jo sóc un escriptor novell, un escriptor acabat d'aparèixer, perquè bueno, jo tinc una novel·la publicada anteriorment, però bueno, no havia tingut...
Sí. Novel, però no mucho,
aquesta és la meva segona, quan s'allunya la tempesta, és la meva segona. La primera no havia tingut gaire ressò, també es va publicar durant la pandèmia, bueno, va tenir bastants problemes, però no, jo sempre m'he considerat un escriptor novell fins ara. No? Ara jo crec que estic ja en la Premier League de la literatura i espero continuar-hi si el llibre agrada i té èxit. Per tant, jo en aquesta consideració d'escriptor novell, un cop acabada la novel·la, doncs vaig començar a trucar portes a editorials, moltes se'm tancaven, suposo que per aquesta qualitat d'escriptor novell, i em va aparèixer la possibilitat de presentar-me al concurs del Premi Néstor Luján. M'hi vaig presentar sense cap mena d'aspiració, de dir, bueno, no ja el tinc, vaig a provar. I la veritat és que quan em van trucar per dir que havia guanyat, és que la felicitat és immensa, 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 indescriptible.
M'ho imagino, perquè, home, és tot un reconeixement, 5 anys de feina, es diu ràpid, però no ràpid. Com diferenciaries aquesta obra de la teva primera? En el sentit del procés de creació, segurament el resultat és molt diferent. El procés de creació...
Mira, a mi sempre m'ha agradat escriure història i ficció, ja des de petit escrivia històries en llibretes, a mà i tal, no? Però al llarg de la vida, la professió, no? Bueno, per això sóc periodista, no? Perquè jo sóc més de lletres que de números, molt més, i m'he dedicat al periodisme per això, perquè m'encanta escriure, la meva història laboral, el 90% ha sigut premsa escrita, també una mica de ràdio, però bàsicament premsa escrita. I el tema literari sempre ha quedat una mica amagat, una mica a expenses doncs, de la vida personal, de com anava la vida laboral i tal. I un dia em vaig decidir posar-me a escriure. Vaig dir, bueno, anem a fer aquest pas, no? Anem a fer també una mica també per hobby. Tampoc tenia una intenció d'arribar a ser un professional, ni tampoc la tinc ara, eh? Ja també sóc conscient d'això. Però, bueno, perquè m'agrada escriure. Anem a començar a fer això. Vaig començar a escriure relats curts, que han quedat anònims, estan en un calaix, que són com proves. I d'aquí va sortir la meva primera novel·la, que és com un relat curt, però una mica llarg. No? Podríem dir que és la primera novel·la, que es diu L'Hort del Rei. És una novel·la curta, una història llarga, podríem dir. I el procés de creació va ser perquè bueno, jo tenia el dubte de dir, bueno, jo com a periodista tinc una carrera, serà bona o dolenta, més com sigui, però bueno, la tinc, no? I en aquest aspecte sóc reconegut per les empreses on he estat, pels mitjans en els quals he treballat, però la literatura què? No? Agrado com escric, no agrado i tal. Llavors, aquesta primera novel·la va néixer així, va ser com una prova de dir, bueno, a veure si serveixo per això o no serveixo. No? Llavors vaig crear un ambient molt tancat, amb uns personatges, amb pocs personatges, molt és una novel·la molt controlada. No? Només té un escenari, que és un poble del Pirineu, amb pocs personatges que els hi passen poques coses, i bueno, és una novel·la també semihistòrica, perquè la meitat passa a l'època de les guerres carlines i l'altra passa al segle XX, o XXI, perdó. Bueno, me la van publicar, una editorial petita, però me la va publicar, i allò em va servir com a dir, bueno, doncs potser sí que serveixo, no? Almenys me l'han publicat, no tinc gaire èxit ni gaire ressò, però potser sí que serveixo. I d'allà va ser quan em vaig llançar amb aquesta Quan s'allunya tempesta, que ja és molt diferent. Vull dir, es passen mil escenaris, hi ha mil personatges, hi ha històries principals, històries secundàries que s'entrecreuen, i la veritat és que ha sigut un repte, però un repte que m'ha sortit bé.
Quan tu et documentes sobre tota la història, per què decideixes fer una novel·la de ficció i no simplement, per exemple, una biografia?
Mira, per dues coses bàsiques. La primera és el que deia abans, que no hi havia una base sòlida de documentació per fer una biografia de Guifré el Pilós, que era la meva intenció inicial, era fer una biografia. Però no hi ha prou documentació per fer una biografia sòlida, fiable, de Guifré el Pilós, perquè ja et dic, fins i tot hi ha historiadors actuals catalans que dirien que Guifré no ve d'aquest pare, sinó que ve d'un altre, perquè no sé què i tal.
Hi ha confusió.
I la segona és molt clara també, és perquè jo no sóc historiador, jo sóc un periodista que li agrada la història. I per tant, construir un llibre d'història m'hagués tingut lligat més de 5 anys del que m'hagués tingut una novel·la a l'hora d'investigar, d'estar segur d'allò que estàs dient, que això ja li deixo als historiadors. I era molt més fàcil fer una novel·la que et dona molta més llibertat per crear personatges ficticis, per donar-li relleu a personatges històrics que han fet coses històriques o coses documentades en la història, però donar-li un altre caire. És molt més fàcil per a un escriptor inventar-se una història basada en personatges històrics. Tot i que jo estic segur que si hi ha un historiador especialitzat a la Catalunya del segle IX i llegeix la novel·la, segur que et dirà aquí en aquest capítol que trobes cosetes, però bueno,
és ficció.
La meva defensa és que jo no sóc historiador, sóc un periodista que intenta escriure novel·la històrica i que la gent s'ho passi bé llegint.
Barreges ficció amb realitat, parlant de Guifré el Pelós, però en cap moment surt Catalunya.
En cap moment surt Catalunya.
Per què?
Perquè
és intencionat?
És intencionat, sí, és intencionat. És intencionat perquè en aquella època, al segle IX, Catalunya no existia. En aquella època, al segle IX, els comtats catalans eren el que avui es coneix com la Catalunya Vella. Seria de Barcelona cap amunt, cap a Girona, Osona, tota aquella zona. Per tant, Lleida i Tarragona i bona part de les comarques del Llobregat doncs encara eren musulmanes. I, per tant, eren comtats que formaven part de l'imperi carolingi, el que avui seria França. I els comtes dels comtats catalans eren vassalls dels carolingis. Per tant, ells no es consideraven catalans. No hi havia la concepció que avui tenim de la nació o de l'estat-nació, sinó que eren simplement gestors d'unes terres que li concedia el rei d'aquell moment, no? En aquest cas, del rei de França. Per tant, el rei de França li havia concedit a Sunifred, posem per cas, no? Doncs el comtat d'Urgell i Cerdanya, però no era Catalunya.
No era
el principi de Catalunya. No? Eren uns comtats de l'imperi carolingi, que més tard, amb Guifré, es van independitzar de l'imperi carolingi, però tampoc es van convertir en Catalunya. No? Catalunya és un concepte molt més modern.
Has volgut barrejar, però no tant. Ficció i realitat, exacte. No barrejar
sí,
tant.
Sí. No volia fer un llibre nacionalista. No volia reivindicar, no, que la gent quan llegeixis digués, oh, que curiosos que estem... Exacte. No, de dir, oh, que curiosos que estem de ser catalans, no? Que també, no? Però no és la intenció del llibre.
I el sabadellanquisme t'ha entrat avui de cop o no? Perquè rebràs el reconeixement de la ciutat, presentes el llibre, però també hi ha un reconeixement.
Sí.
Què suposa per tu? Escriptor ja reconegut amb la seva segona novel·la, que es diu
sí, molt d'hora. Sí.
És increïble.
És increïble, sí. No, jo estic en un núvol. Estic en un núvol del qual espero baixar-me molt tard. Però sí, bueno, jo sempre, tot i que fa molt de temps que no visc a Sabadell, jo he nascut i vaig veure fins als 25 anys, quan em vaig casar i me'n vaig anar a Vilanova i la Geltrú. Però jo sempre dic que sóc de Sabadell. A mi quan em pregunten, jo sóc de Sabadell i d'aquí no m'hi treuen. I tinc tota la meva família viu aquí, la meva germana, el meu pare, els meus avis, els meus cosins, tots són de Sabadell i vinc sovint. I per mi Sabadell és per mi Sabadell són els millors anys de joventut. Viscuts a la zona hermètica, no sé si...
Es pot dir.
La zona hermètica, pels cinemes que hi havia i que ja no hi ha a tota la Rambla, quan pujaves fins a l'Euterpe, i són anys molt feliços de joventut per mi, Sabadell, i bueno, és la terra és la ciutat on he nascut i estic molt orgullós i bueno, molt content d'aquest reconeixement de la ciutat, sí.
Parlem de futur. Fins quan vols aguantar dalt del núvol i quan començaràs a escriure un altre cop, si és que tornes a escriure? Perquè encara ets periodista.
Sí, sí, encara
soc. El reconeixement aquest està molt bé, però sí, no et treu de periodista.
No, no, no. Periodista ho soc i ho continuo sent. I espero que fins que em jubili sigui periodisme, sigui periodista. M'agradaria compaginar-ho amb la literatura, sí, sí, totalment. Vull dir, allò, quan et pregunten de petit què vols ser de gran, jo hagués dit, home, jo hagués sigut escriptor. El que passa és que, bueno, viure de la literatura és complicat. Jo sempre dic que ara, que en tinc 50 anys, es pot dir perfectament, estic allà on m'hagués volgut estar fa 30 anys. No? Haver escrit un llibre, reconegut, premiat, començar a estar en un nivell de la literatura doncs bastant acceptable, però bueno, m'ha arribat ara, doncs benvingut sigui, doncs a disfrutar-ho, a intentar no baixar del núvol, i sí, sí, projectes n'hi ha, sí, sí, ja he començat un nou projecte. El que passa és que, bueno, està molt a les beceroles, encara s'ha de polir molt, encara s'ha de treballar. També parlar-ho amb l'editorial, perquè l'editorial ja em va començar a parlar de nous projectes de cara a futur. I res, ara estem posant allò... Bueno, acabant de disfrutar la ressaca d'aquest llibre, d'aquest premi, i després de seguida suposo que quan passi l'estiu, doncs posar fil a l'agulla de cara a nous projectes.
Doncs esperem que no baixis gaire del núvol i tornarem a parlar quan treguis una nova novel·la.
Gràcies.
Ernest Prunera, amb aquest Quan s'allunya la tempesta. Moltíssimes gràcies per venir avui a Sabadell.
Gràcies a vosaltres.